amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Fa just una setmana, el passat diumenge 1 de juny, ens deixava Jaume Sant Andreu Sureda, un personatge singularíssim, un home que va dedicar quasi tota la seva vida a millorar la d'aquells més desafavorits, escriptor, excapellà, homosexual, obrer, compromès i gairebé sempre incòmode. Sant Andreu va punyir fins al darrer moment per donar una vida mínimament digna a qualsevol de les persones que s'acostaven a Can Gasà, la finca que ell va convertir en refugi per als marginats de Mallorca. Jaume Sant Andreu havia nascut a Manacor, en plena Guerra Civil, l'any 1938, i així és com ell mateix parlava de com va venir al món.
Jo dic que vaig néixer homo, mallorquí i capellà. Ho he complit, però, les tres coses amb una transformació total, no? Homo, gràcies a Déu, som tan homo que som gay. Mallorquí, he arribat a un grau de mallorquí que som un català perfecte, independentista, a matar. Llavors, això mana. I capellà, som tan capellà que si fos papa no hauria de canviar res.
Va ser l'any 2019 que el vàrem entrevistar pel programa. Avui tocava recuperar el seu testimoni per retre-li homenatge. Estau escoltant d'Aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam.
El nom Jaume Sant Andreu i Sureda vaig néixer un 9 de juny de 1938 a Manacor. De totes formes, quan dic Manacor m'agradaria recordar una frase extraordinària de mossèn Alcover. Mossèn Alcover, quan li demanaven d'on era, vaig tenir la sort de néixer a Manacor i el bon gust de viure sempre fora. Però de totes formes, tot i això, la meva infantesa va passar en el camp. Tenc un llibre, el llibre que més estimo d'aquest món, que se diu En sis de minyonia, que són els 10 primers anys de la meva vida i conta totes les meves arrels. I no van demanar en el poble fins que ma mare va dir no vull que el meu fill sigui analfabets, com ha vengut de ser nosaltres i m'ho va dur cap a la vila. Els meus pares eren pagesos. Bueno, aquí hauríem de fer moltes distincions perquè mon pare sí, mon pare era d'una família patriarcal pagesa, perquè en aquell moment el meu padrí, pel qual jo pac aquest nom, el padrí Jaume, padrí Collet, i també li deien de mandir perquè era d'aquesta nissaga que procuraven tenir molt de fills i poder viure i cultivar possessions grans. Pagès és aquell que té una gran possessió com amo. Com a senyor no, com a senyor ja seria el senyor de la possessió. Però llavors hi havia unes persones que vivien del camp, un poc diferents, que vivien a petits lloquets i que vivien també de la terra, però a un altre nivell. Normalment aquestes terres eren seves o llogades. Mon pare era pagès d'aquesta categoria ampla i mon mare era més bé de Suredes, les deien perduts perquè havien estat a Son Perdut, i era d'una família, el padrí era més il·lustrat, sabia llegir, i tenien un trosset de terra, tenien unes cases de les quals vivien. No? Bueno, jo som fill de directe i superdirecte de la terra. Varen començar a viure en el Cabanel, a Casa Blanca, i llavors compten sis de minyonia, passàrem a Son Sureda, darrere Son Sureda Rei, que encara existeix ara com a agroturisme, i era Son Sureda Sacos, i eren unes terres d'esplà, unes terres primes. Mai, que jo recordi, mai estàrem a hort. I procurava mon pare i mon mare, perquè anaven junts, tant feia un com l'altre, treure tot el que necessitaven per viure. Pensa que era el temps immediat a la guerra civil. I hem d'entregar tot el gran en Franco, però com que mon pare vivia un lloc petit, un lloc que era petit, no venien moltes espies, més bé el contrari. Els senyors de per de vora, per exemple, el senyor d'Assassini, fins i tot el senyor de Conies, l'amo d'Assassini i l'amo de Conies, venien a dues blateca nostra, i mon pare les aguardava per mort de que sabien que no. I jo tinc un poema que conta el primer record de la meva infància, com a damunt el puig de Son Sureda hi havia una caseta i un molí de sang, perquè no podies dur el teu plat a moldre. I s'havia inventat una manera de fer la farina, que era un molí de sang, que era una roda de molí i una bisti que donava voltes. Me'n record que pujàvem en dos sacs de blat damunt la bisti i davallàvem després d'hores en dos sacs de farina. No hi havia unes coses que havien de vendre perquè, si no, no hi havia caixa, no hi havia moneda, que n'hi havia molt poc en aquell temps, no? Compràvem molt poc, a més, quan estàvem, venia un comerciant i fèiem intercanvi. Nosaltres li donàvem els ous i ell mos donava per la millor sal, o li donàvem les peces de formatge que ma mare formatjava, tenim ovelles, i ell mos donava arròs, no? I veníem, supòs, fèiem una miqueta de cop en sos mens, i de vegades també en sos porcs, si anàvem bé, engreixàvem un porc i veníem un altre, però no, era més per sobreviure, no? De totes formes, és molt curiós, perquè mon pare era un home tan mans, en el bon sentit de la paraula, molt intel·ligent i molt alegre, molt. Però mai va matar cap animal, ni mai va pegar un toc a un animal. I això que els pagesos, i sobretot per Manacor, eren bastant violents en els animals, per aquest l'os i això. La família de Mossèn Alcover tenia fama de molta violència. Manco mal que ell va morir abans del 36, perquè hauria estat un desastre. I mon pare era incapaç, per exemple, de matar un cabridet. I això ho havia de fer mon mare, me'n record, i jo li ajudava, perquè sempre era un poc... Si jo era un nin de que nostra, eren cinc germanes i jo tot sol. I això també és una de les característiques. Tinc molt marcat per la terra i per la presència universal i absoluta de la dona. En els 10 anys me'n vaig anar al seminari i vaig passar de només viure amb dones a viure només amb homes. Vull dir, va ser dues etapes com de passar d'una banda a l'altra, no? Jo t'ho dic que eres que estava al mig, i record que no me vaciaven, no? Jo no em vaig sentir mai vaciat, eres nin, i sí, l'únic que record un poc amb bastanta nostàlgia és que les meves germanes, clar, no, que nostra, no hi havia tantes habitacions com per tenir una habitació tothom, i les nines vivien bàsicament una, no només una habitació, una cambra per dormir, sinó un llit, un sol llit allà. S'hi ficaven, jo les sentia riure i les sentia... I jo havia d'estar tot sol dins una habitació. I tenia moltes ganes de tenir un germà. I quan va néixer la darrera nina, que per cert jo l'he dut 10 anys, vaig tenir un disgust i ni la volia veure ni res. I ma mare me va haver de cridar i me va dir: Jaume, t'has de posar tranquil, tu seràs el petit jove, ja veuràs. I ara dius, però no, volia un germà fos com fos, no? Quan jo tenia 4 anys i mig, 5 anys, ma mare va decidir, no, que el seu fill vint de prendre lletra que deien en aquell temps. Ma mare sabia llegir i escriure, que ho havia après d'amagat, perquè son pare no li deixava aprendre. I me'n varen traginar a la vila. Llavors va ser aquesta figura, que era molt estesa a Manacor, que era un agent de camp, no se li podria dir pagès, però una gent que vivia del camp des de la vila. O sigui, estàvem en una casa i allà teníem ses dues vistis, un ego i una somera, i teníem una sola llampors i galines i això, i cada dematí, mon pare i mon mare, i de vegades també i nosaltres, mon anàvem en els trossets de terra que mon pare cuidava, no? i d'això vivien. Són dues etapes molt diferents. Així com, per exemple, quan me parlaves d'en Pere Fons, ell sempre va ser fill de possessió, d'amo de possessió. Son pare i sa mare varen morir a sa possessió i ell aquesta forma de vida des del poble cap en el camp no el va experimentar mai. I jo record, te dic, sa desmamada va ser fatal. I passar del camp a la vila, en el poble, va ser el primer trauma fort que vaig tenir en l'infància i en tota la meva vida. Jo era un coniet de camp, un coniet de camp. Tenc un poema que diu «Som un coniet de camp que l'han obligat a viure dins la ciutat on només poden viure els moixos». I, clar, jo anava descalç. Record que quan m'ho vin de traginar a la vila, mon mare me va dir agafa les galines, jo un matí jo m'acostava i agafava les galines i els conills perquè era un d'ells, saps? I que me vaig trobar a dins el poble, que havia d'anar a escola, i tenia un desespero molt de dies quan sentia que mon pare enganxava cego i se n'anava cap a fora de vila a conrar la terra. Jo li pitjava de l'era fins que mon pare m'agafava i també m'aduia. Vaig tenir un any molt fort, molt fort. Vaig anar a aquestes monges tot d'una. Mon pare tenia una germana que era monja de la Caritat i nosaltres, bueno, ens tocava anar a l'escola de la Caritat. I sí, record que me vaig com adaptar. El primer dia ho vaig passar molt malament perquè me va agafar ganes d'anar a fer un pipí. I això d'aquí, això és casa dels monjos i no hi ha corral de figuera de moro, ni hi ha terra, i on deuen anar a fer un pipí, i els monjos no deuen tenir excusats, i com ho fan? I jo veia lots que alçaven el ditet, i la monja li deia sí, se n'anaven, i tornaven encara d'haver fet un pipí. I jo deia, però si jo aixec la mà, la monja dirà que saps anar que teva tot sol? I jo hauré de dir que no, que ara no, jo no sé anar. I mentre estava amb aquestes reflexions, se me va escapar, i me vaig banyar. I els lots se van posar a riure. Però la mestra era una monja preciosa, li deien Sor Maria Alegre, perquè tot el dia estava alegre, va fer callats els lots i me va agafar i va dir, això no és res. I me va dur, me va dir, veus, aquí hi ha un excusat. Jo me'n record que vaig quedar espantat, perquè jo mai havia vist un excusat. I a més era un excusat molt curiós, perquè havien agafat un orinal i el havien clavat mig orinal a la paret i havien fet com un pixadoret per al lots, i jo això me va quedar com ja no veuré més invents en tota la meva vida, no? I a l'escola, la veritat és que com m'anaven bé els estudis i això, i llavors ja quan vaig passar a la Salle va ser tot una altra història. Aquestes escoles eren unes escoles que donaven un poc una cultura bàsica, no? T'ensenyaven a llegir i escriure, en base a fer molta cal·ligrafia, i ara jo me'n dono compte, recordant la monja que nosaltres li deien Sor Maria Oberta, jo l'he vist, li deien Sor Maria Alberta, però com que era la desningran, jo deia Oberta, i moltes vegades me'n feia fer coses, i deia, anava dalt a mostrar-ho a la mestra, que era una altra monja que tenia carrera. I és que supos que ella estava insegura, fins i tot de segons quines coses, perquè el fet de ser monja ja tenies dret a ensenyar i posar indicions, però no sabies tant com jo, no? A la Salle estàvem més preparats. Però, clar, jo a la Salle llavors vaig entrar dins un històric que l'he contat moltes vegades, i que me va marcar ja definitivament, i va ser que, clar, me vaig trobar que el frare que mos ensenyava, jo el vaig tenir dos anys i mig, era pederastre, no? I me va prendre a mi com estimat, diguem, a mi i altres, no? És que, però fins i tot de vegades mos posaven gelosos, i va haver dos anys i mig d'abusos sexuals. No hi va haver violència. No hi va haver violència. A la Salle jo no vaig patir violència sexual. La violència la vaig patir quan vaig entrar en el seminari, per la manera que me varen fer anar a declarar i la manera que me crearen no remordiment de consciència, sinó aquesta complexa terrible de culpabilitat. Això m'ho crearen en el seminari. O sigui, a la Salle, dels 8 en els 10 anys, un frare va abusar de mi. perquè ja era un atlot petit i per molt bé que me tractàs el que tractàs, era una cosa que ell no podia fer de cap de ses maneres, era un abús sexual. Però a on me violaren l'ànima, destruir-me per sempre, va ser en el seminari, quan me feren descobrir que jo era un monstru. No s'hermano, jo. I me'n record molt, l'he repetit moltes vegades en aquesta frase, però m'acompanyarà fins a sa tomba, una frase que me va dir és que aleshores, en mala hora, era superior del seminari, i llavors el feren bisbe de Menorca. Don Miquel Moncades, que era molt cruel, me va agafar i me va dir en que plorasses tota sa vida i resasses, sempre jonejat braços en creu, rosaris un darrere l'altre, mai salvaries ni redimiries el mal que has fet a l'Iglesia. Jo havia fet el mal, que era això, que és aquesta cosa que ha hagut fins ara a dins l'Iglesia. Els culpables no són els que abusen de tu, sinó tu que ets abusat. I això me recorda una cosa molt cruel, que encara hi ha pobles mahometans, islàmics, que tenen el costum que quan una nina és violada, el germà major té obligació de matar-la. Però no matar el violador, sinó el violat, no? Llavors, la Salle va ser un lloc on vaig aprendre molt, segons quin tipus de signatures i això, no? Però que ja vaig començar una història que m'ha marcat ja per tota la vida i que me va fer diferent ja tota la vida, no? La maduresa, no madura en primers peus, llavors és el nas, llavors és el cabell, no madura primer el caràcter, llavors és el temperament, no. Som a madura. I en aquell temps maduraves molt més aviat. I quan maduraves, madurava tot. Madurava la intel·ligència i madurava el sentiment, però també madurava, si vols, la sensualitat i la sexualitat, no? Jo mai m'he sentit més madur i més homo que ara, de tal forma que quan varen traduir en el castellà en Sis de Minyonia, me va semblar que la traducció literal d'en Sis de Minyonia era molt nyonyo, Encanto de Inés, sona molt així, i vaig posar un títol que també m'agradava, i era Nacido Hombre, i ja eres homo. Jo, per exemple, anava a la Salle, però el que no he contat és que amb una alegria i amb un orgull, abans d'anar a classe, que començava a les 8:30, 9 del matí, mon pare me cridava, m'enguinxava la somera i jo me n'anava fins a Conies, 4 o 5 quilòmetres lluny, a recollir llet en la somera i unes olles per guanyar un dos vespre que nostre. I jo anava orgullós, llavors jo arribava a la Salle a les 9:45, i ja arribava super de xondit, ja venia del camp, ja m'havia guanyat la vida, ja. Vull dir que jo me sentia molt madur, ara quan dius un nin de 8 anys, jo no he estat més home mai. I en el frare li guardava amb el secret, i jo eren reaccions de persona adulta, no? Va ser llavors quan me ficaren dins el capolador, que m'acapolaren. Normalment 13 anys de seminari m'acapolaren. El capolament va començar precisament ja en la massa grossa, perquè jo me'n vaig anar allà en el seminari, i el primer any ja varen fer exercicis espirituals, que deien, no? I eren 3 dies que havies d'estar en silenci total i venint un predicador i això. I ara me'n record que va fer un sermó aquest predicador, un sermó ferest, mos enviava tots a l'infern, per una cosa que se deia amistat particulars. O sigui, quan tu tenies una amistat amb qualcú i que acabava malament, i per mi és en Pere Fit, que va escriure un llibre que se deia Amistat particulars. I jo me vaig quedar com a trastornat, i me'n record que vaig anar com a confessar-me, i li vaig demanar a veure si jo el que havia fet en seu frare era pecat. I me va dir, bueno, pecat no, l'home més gros que pot fer i per munt i per avall. I va ser aquí, ja va començar el procés, i això ja no puc dir res perquè m'has vingut a confessar-te i ara has d'anar en el superior i no li has de dir que te confessis i li has de contar. I aquí va començar tot aquest que polament ja, no? Sí. Me'n vaig alliberar un poquet en els 16 anys quan vaig deixar el seminari per entrar a la Sapiència. La Sapiència era un col·legi major, que era de seminaristes, però que s'havia fundat abans del seminari i que tenia unes constitucions molt democràtiques i que l'únic que havies de fer és estudiar molt per conservar el prestigi d'això. Duies fins i tot un vestit diferent, els seministes anaven en sa beca blava, nosaltres anàvem amb una beca vermella, de tal forma que hi ha un refrany que diu se va armar un encarnat i blau, i és perquè de la Sapiència érem terribles defensors i devots d'en Ramon Llull, i fins i tot en el claustre de la casa, que encara és a la plaça Sant Jeroni, hi havia una estàtua d'en Ramon Llull, i el seminari, sobretot estent del Birba Guerra, això era en anti-Ramon Llull. I una vegada, sortint de Sant Francesc, que per la novena d'en Ramon Llull, els seminaristes i els de la Sapiència se li aren a hòsties, les ganes que tenien. I se va dir un encarnat i blau. Jo a la Sapiència sí que record, tenc molt bons records, perquè, clar, vivíem 10 amics, amb molta responsabilitat i disciplina, però era una altra història. La consciència, vull dir, el primer nivell de donar-me compte, o sigui, la consciència era que tenia vocació i m'apareixia, hi havia un capellà allà que trobava que era molt bona persona i jo volia ser capellà perquè volia ser sant i volia ser capellà i volia ser... Vull dir, la consciència me deia això. Ara, repassant això, el subconscient supos que me deia no hi ha més remei, no podràs anar a estudiar a Barcelona, no podràs anar enlloc. I tot l'ambient te duia a anar en el seminari. I que nostre, lluny de posar-me problemes per anar al seminari, m'ho fomentaven. No? Pensa que llavors les quatre germanes que hi havia, o les cinc germanes, vinc de fer feina, quasi, per poder-me enviar un rebegó de pa cada setmana en el seminari, perquè no patís fam. Va ser tota la família que me va fer capellà, no? Vaig començar l'any 49. No, és que era disposir, això. Vaig començar l'any 49 i m'ordenaren capellà l'any 60, l'any 1960. Me van poder ordenar capellà perquè, per ser capellà, havies de tenir 24 anys. Però si ho demanava el birba, la Santa Seu, encara Seu, no s'ha aixecada, la Santa Seu te donava un any i mig de dispensa. Això t'ho donava per ser capellà, però no t'ho donava per ser diaca. I a mi no me van per ordenar de diaca, en sols a mi, però sí ja de capellà per Nadal.
On vas acabar a dir missa per primera vegada?
Missa per primera vegada a Manacor. A Manacor m'ordenaren a la Seu i vaig dir missa a la parròquia Crist Rei. Però ja hi havia una... Sempre he estat bastant singular tota la meva vida, no? I també ho vaig ser a l'hora de dir missa. A l'hora de dir missa es quedava en missa. En el poble feien una superfesta, que per jo quasi escandalosa, no? I feien berenar per tothom i després dinar per la família i sobretot llavors una cosa molt terrible i és que a casa seva es posaven les casulles que t'havien fet la família i els calis que t'havien fet i les regals que t'havien fet els familiars i tot això. Jo tot això ho vaig suprimir. Per desgràcia, vaig aprofitar que feia un any i mig que s'havia mort una germaneta meva i aprofitant que això vaig dir no fa res, absolutament res. I vaig dir res és res. Vull dir que vaig anar a dir missa, me'n vaig anar cap a casa nostra, ni regalos ni convidades de res de res. Sí.
Era Jaume Sant Andreu Suredà, a qui vàrem perdre dia 1 de juny i aquí recordam avui en aquest programa especial d'Aire dedicat a la seva memòria. Faim una breu pausa i continuem.
Lletres Ràdios, música. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
A xiu-xiu, hem obert càsting.
Bones, Inés, què tal, com estàs?
Hola, Inés, adéu, com estàs?
Ei, Inés, com estàs?
Tenc el WhatsApp saturat de missatges, però, companys, vos he de dir que el càsting ja ha estat tancat i han trobat el candidat ideal. Un home alt, madur, amb oratòria, graciós i amb experiència. Xavi Oliver, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàveu, estimats? Escolta, nen, com és això?
Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja som nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audients.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa.
Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos de Lió.
Globos de Lió?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una nòvia. Tinc una nòvia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor.
Hola, de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem recordant la figura de l'ex-capellà i treballador incansable pels marginats, Jaume Sant Andreu, qui ens va deixar fa tot just una setmana i a qui nosaltres havíem entrevistat l'any 2019 amb plenitud de facultats. Fa una estona escoltàvem Sant Andreu parlar dels seus primers anys de vida a Manacor i del seu traumàtic pas pel seminari, però seria un cop ja ordenat capellà que Sant Andreu començaria a veure quin era el seu camí tant dins com fora de l'església.
Els dubtes meus començaren quan em vaig anar de missioner al Perú, però abans era lo més dogmàtic i tradicional i això que te puguis imaginar. Jo no me'n puc riure de res ni de ningú, perquè he passat per tot, i en aquell moment jo ho creia tot, que és això precisament que m'ha salvat. Dic, com pots? Encara no està format un manicomi en tant de canvis. No, m'ha salvat una cosa molt simple, i és que jo he fet, i per tant si faig, he predicat, perquè jo no sé fer sense predicar, i no sé predicar sense posar-hi el meu temperament, que és un temperament un poc calent. He fet i he predicat mentre he cregut. Una vegada que ho he cregut, ho he deixat. Jo, per exemple, vaig ser un forofo fundador a viure al Perú i aquí assistent i mestre dels cursos de cristiandat. En aquell temps, com pot suposar, li deien cursos de cristiandat, no? I jo hi creia. I com que hi creia, hi posava l'ànima, i posava tot, no? I jo, tot, és que en aquell moment, i fins i tot aferrat a la sotana, que la sotana m'havia de salvar la virginitat, i la filla de puta vaig anar al Perú i la va salvar a la virginitat. Vull dir, jo som molt radical sempre, i en el seminari era dels exemplars i de l'Iglesia, i si m'haguessin dit per la bisba, m'hauria estat feliç, vull dir, no. I creien sort homes, i no, jo era un autèntic creient de tot allò, no? I en el Perú, llavors, esclar, va ser un canvi total. Imagina't, això era l'any 64-65, 25 anyets, sense haver sortit mai de Mallorca, i s'ha anat a posada cap en el Perú, en tot aquell quilom. Un Perú preciós, en tota democràcia, no? I no, vaig obrir els ulls i no podia creure el que veia, perquè era un canvi total, no? I jo poso una comparació, perquè si ara t'hem d'anar a explicar molt, no m'entendré, però jo m'entenc en comparacions, com a bon pagès. Jo sempre m'imagino que en el seminari mos explicaven que hi havia unes terres, un lloc, hi havia una gent que anava descalça, l'ànima descalça, i que nosaltres havíem d'anar i les havíem de dur sabates. I jo me'n vaig anar al Perú carregat de sabates, de domes, de tot, no? I jo anava disposat a posar el que jo creia en els peus d'aquella gent, no? Però, clar, quan vaig anar a assajar les sabates que jo duia d'Europa, que jo duia de l'Església Catòlica, que jo duia d'en Franco, que jo duia de la dictadura, en aquell peus no hi havia cap sabata que anés bé, ni una. Llavors va venir el primer cop a la meva intel·ligència de dir, aquí només o fas el que diu l'Església, que retalles els peus en aquesta gent i li fiques la sabata com sigui, o les fas les sabates, que és primer el peu o la sabata. I va ser quan vaig dir, no, primer és el peu. Aquí no, això no funciona. Però llavors, quan vaig tirar les sabates que duia, els domes que duia, tot el que duia, i me vaig començar a entusiasmar pel Che Guevara, i vaig començar a descobrir la democràcia, vaig començar a entendre allò de hábleme, però no me grite, i totes aquelles coses que aprenien del Perú, en el moment que jo tirava les sabates i que no consentia fer coixos la gent per ficar-los dins el domba, me vaig mirar els meus peus, jo no duia unes sabates, jo duia unes botes fins en els genolls. Vaig dir, aquí les claus són jo, no són ells, no? I va ser quan va començar un procés de recuperació de la meva personalitat i de fer un camí nou, no? Clar, això era tan fort que vaig haver de venir cap aquí. Bueno, havia complit, però vaig haver de venir cap aquí. I només me vaig dir una frase molt simple. Vaig dir, Jaume, si has sortit de ser Gavi, no hi tornis a entrar. És tot un procés que vas fent i vas canviant. Passa una cosa, i és que jo no sé si som intel·ligents o si no ho som, però sí que sé que som molt intuïtiu, no? Jo, tot això que te conto i tot això, jo raon després, perquè jo crec que els animalets de camp, com són jo, mos fiam de s'ensumada, peguem una ensumada i ja està. Però clar, no pots anar pel món de dir això perquè ho dius, perquè ben sumat, no. I quan ja has pres la determinació, ho vas de raonar. El raonament, per desgràcia, estan vivint en un país, una cultura on encara se pensen que raonament és el que ha de ser fonamental. Per jo és intuïció. Jo és intuïció. Jo me fio molt de intuïció i m'hi tir de cap. I mai m'he equivocat. S'ensumada mai mos... En el geni malet calent, s'ensumada mai mos engana, no? I llavors se van de raonar i van d'això. I, clar, aquest procés hi ha molt de sofriment per mig, no? No és fàcil. No és fàcil perquè has d'anar a contracorrent sempre, has de fer començant un poc per la família, que sempre m'ha acompanyat, però no és fàcil anar sempre en contra, no? No és fàcil venir del Perú i com he fet un quimerer a un ajudant de cuina a l'Hotel Levante, no? O llavors és començar tot el moviment marginal. No és fàcil res de tot això. Però si estic tidur, no? Jo arribo del Perú, hi havia dues solucions. He inventat un camí nou o entrar a dins la llavi de sempre, ser un vicariat de poble o un rector de poble i tornar a fer el que feies, i sobretot una cosa que me repugnava, cobrar d'en Franco. I jo vaig dir, no, Jaume, no tornis a veure. Si has sortit de la llavi no hi tornes a entrar. I el primer de tot que t'has de demostrar és que tu no necessites ni l'Iglesia ni en Franco per sobreviure. Per tant, per jo que allà obrer era sa obrer, que allà era lo de menos, no? Era de dir, jo me puc guanyar sa vida. I va ser quan me vaig donar compte que un home federí com era jo, que sabia rentar plats, en aquell moment podria donar sa volta al món. Vull dir, me'n vaig anar, per exemple, a Formentera, que va descriure camí de coix, i allà me guanyava sa vida, i m'anava a serenar i me guanyava sa vida. Clar, llavors tu dius, tot això no ho pot fer tot sol, i va ser quan vam fer petit grup de capellans obrers i monges obreres i tots capitanejats un poc en Paco Obrador. Tot és genètica. Sense la genètica no hi ha res que duri, no? Jo tinc uns genes, que aquest si ve de mon pare, si tinc la mica d'intel·ligència, reconec que ve de mon mare. Mon pare era un home donat totalment en el més dèbil. Era graciós i tot. Quan mos posàvem a veure un partit de futbol, ell me demanava qui jugui a camp contrari, perquè li parecia que el que jugui a camp contrari era dèbil i el s'havia de posar a favor del dèbil. Jo, això és una cosa genètica que va començar des del principi, i que llavors s'ha anat concretant segons les circumstàncies, no? Segons a què on he estat, sempre he procurat anar sol hàbil. Me'n record, ara parlant d'en Paco Obrador, que era el nostre jefe, me'l va fer tot de bandera roja, jo darrere ell bandera roja, i llavors i les primeres manifestacions, me'n record que ell anava en el cap i jo anava darrere, perquè darrere sempre hi havia els guitussos. I quan se tancaren, una data molt especial, quan se tancaren les iglesies de Sant Miquel, ell estava tancat allà de dins amb un parell més, i nosaltres estàvem de fora, passàvem la nit de fora, però jo de ben les 5 des de matí ja retirava els guitussos i les mandues cap a casa nostra, cap a Serenal. Perquè sempre ha estat així, no? Una gent que ha pujat per munt i uns altres que han davallat per avall, cada vegada més avall, cada vegada més. No he arribat en el fons, però sí, he fet avall. Jo no ni crec que sigui més o que sigui menys, però jo he tingut la sort d'intuir que aquesta és la meva part. Jo per lo millor m'explicaré amb una anècdota que me va passar, i és que un dia me vaig presentar en els caputxins, que jo era molt amic des que eres prior. I és que potser, si ara hi anava a la plaça d'Espanya, trobareu per lo millor 300 persones que fan cova perquè fa un entrepà. I això és que potser li diuen el pan de Sant Antonio. I tenen com a obligació de donar el pan de Sant Antonio. Jo vaig anar i li vaig dir José María, Josep Maria, li vaig dir Josep Maria, s'ha queixat molt malament de tu. I em diu, sí, ja ho sé. Perquè jo deia, i ara a la ràdio no me podran veure, però jo que faria s'entrepar en la mà esquerra i una granera en la mà dreta, i li diria, vols aquest entrepar? I doncs agafa aquesta i te promet que hauríem de canviar les rajoles de la plaça d'Espanya, perquè ningú veneraria que no s'hagués guanyat un poc el menjar, perquè crec que la dignitat del pobre, això és el nostre lema, la dignitat del pobre requereix que quan s'assegui a taula pugui dir que plat no el m'han regalat, el m'he guanyat. I posta que anguis a fan feina i qui fan feina, perquè crec que això és així. Bé, jo li vaig dir, jo ho faria així. I ell me mira, va riure, és molt bona persona, és molt bona persona, se n'ha endut a Barcelona. Me diu, però tu, Jaume, tu saps què passaria? I dic, que sí, tu també. Que en menys d'un mes aquest 300 se convertirien en 30. I jo, tot innocent, li vaig dir, però és això que volem, no? Que només llevar pobres de... que... falsos, no? Va ser llavors que ell me va mirar i me diu, i què faria jo en sopant de Sant Antonio? I el vaig agafar, el vaig posar, dic, ara som aquí on hem de ser. Ara som exactament a on hem d'arribar tu i jo. No són els pobres que ens necessiten a nosaltres, són nosaltres que necessitem els pobres. Els favorits d'aquí no són ells, són jo. Són jo que he sabut triar, no? I que m'he posat de sa part, d'aquesta, des de baix, i ten tota la llibertat del món, i ten tot, vull dir... I té en companyia... És una elecció molt, molt personal. T'he dit en el principi que jo era un coniat de camp, no? I ara jo m'imagino que jo som una salvatgina, que més que un coniat som una geneta que me tenen dins una gavi, no? I que llavors un dia me duen en el meu habitat, que és la selva, i jo m'ha de dir que feia gavietes. Però si tu tens una mica de coneixement i ets un animal salvatge i veus la selva, el que has de fer és tirar a ti. Jo, el meu habitat, el meu d'això, és l'imaginació, és Can Gasar, és Can Gasar en concret. He fet un llarg procés per arribar a Can Gasar.
Però, a més del seu treball en favor dels marginats, Jaume Sant Andreu ha estat un dels grans escriptors de la seva generació, un autor amb una producció extensa i diversa que no va aturar des dels anys 70.
Escriure és com l'anar, vull dir això, i neixes... Jo som molt de la genètica, i ho he examinat, i... Jo venc d'una família pagesa, però dins d'aquesta família pagesa i tot hi havia gent, hi havia, de part de mon pare, un poeta que va publicar llibres, Mossèn Alcoé, que era l'home Antoni Vicenç, Sant Andreu de Sant Garbata, i sempre he duit aquesta vena, vull dir, aquesta vena literària, i ja en el seminari guanyava els certàmens que fèiem en el seminari, i sempre hi ha hagut aquesta cosa de s'escriure. I allà en el Perú m'ho vaig defensar molt també escrivint. Vaig venir amb una novel·la feta, que se deia El denario del profeta, que el vaig presentar en el Premi Nadal i va fer segon. I llavors no se volia publicar aquí, perquè en castellà el vaig traduir en català i se va publicar amb el nom El denario del profeta. No? L'escriptura m'ha acompanyat un poc sempre, no? Servint... Perquè hi ha molt de Jaumes, a mi hi ha molt de Jaumes, no? La vida és tan curta que si ets una persona tot sol te va pegar un tit, no? Hi ha molt de Jaumes. I hi ha un Jaume que no surt més que per l'escriptura. De tal forma que de vegades me diuen, i per què no escrius això? Per què no escrius les històries de Can Gasar, les històries de refugi, les històries de l'hospital de nit, les històries de... No, això jo ja m'he viscut, no ho necessito escriure. S'escriure teneix d'una necessitat molt, molt fonda, i quan tu llegeixes els meus llibres no, l'imaginació no entra per res, no? Entra, suposo, indirectament, hi ha coses i això, però és una expressió de la teva personalitat. Tot i això, Miquel Àngel Riera, que mos estimava molt, moltíssim, me deia, tu has de publicar llibres amb una cinta que ho expliqui perquè ets més expressiu i més corprenedor parlant, o sigui, com si tingués més importància la paraula oral que la paraula escrita. De totes formes, jo crec que sí, jo m'he dedicat molt a perinfilar les escritures, sobretot degut a la influència de Miquel Àngel Riera, i ara fins i tot per escriure un article en el Facebook, de vegades m'acosta dies i hores, perquè és paraula per paraula. Jo crec que per dir les coses com la diu la Madonna de plaça, val més anar a plaça perquè tindrà molt més gràcia una placera xerrant que no jo. Per tant, tu, si tens és obligació vital d'escriure i mortifiques tots els teus amics en les teves escriptures, el manco t'has d'obligar a fer tot el possible perquè aquesta escriptura sigui bona, no? És que no he hagut de cercar diccionari. Bueno, el dia que tu llegeixes un llibre meu i no hagués d'agafar diccionari, que acabaré d'escriure, perquè jo crec que s'escriure és un poc conservar-se el valor dels mots, la paraula dels mots, i és un poc la queixa que jo crec que la gent... No és que m'estinguis a l'os, com més escrigui millor, i segurament tots escriuen més que jo. Ara, m'agrada quan llegeixo un llibre que sigui una... Jo, que la poesia ha de ser bellesa, força i sorpresa. Això és un Jaume meu, no? Jo el respecte. La queixa té tota la raó. El Jaume que té més dret a queixar és precisament el Jaume de l'escriptura. Perquè he deixat la vida per fundar centres i moviments i això, i ara aquí estic aquí defensant que la dignitat del pobre passa per la feina, i tenim un taller de feina i visc a Can Guesà, avui abans de partir, he ajudat a fer el dinar, i el Jaume, diguem, de secció social, que se'n pot anar ben tranquil, ja se podria retirar. Ha fet... Però en Jaume, de s'escriure, me dona com a impressió que he posat molt de fills en el món, ja van pels 34 o 35, i els he abandonats.
I fins aquí el programa d'avui. Des d'aquí envieu una forta abraçada a tots els familiars i amics de Jaume Sant Andreu i a tota la gent de Can Guesà. Nosaltres tornem la setmana que ve amb un nou programa. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i us podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.